Senyores i senyors, castellarenques i castellarencs, des dels estudis de Ràdio Castellà es posa en marxa La Redacció. Un programa amb muntatge musical de Carlos Lecegui.
Aixecar la mà dreta, portar-les alhora cap a les natges. Que el vulgui baixar els pantalons que se'l baixi,
I coordinació de Carles Díaz.
Lleugerament en pompa en direcció a la patronal. Repica en velocitat rítmica els teus glutis.
Vinga, amb aquest 12 de desembre de 2025, edició número 48, aquesta redacció 2.0.
Avui hem començat a tope,
Avui a tope.
Ja amb la sintonia, pam,
pim. És com li he dit jo avui a un company de la redacció, escolta, més al gra, perquè t'enrotlles més que una persiana, llavors no hi ha manera de fer res.
No sé qui li deus dir això.
Ah, no tens ni idea, no?
Ni idea.
Un que comença a parar, després parés, bueno, en fi. En qualsevol cas, un parell de temes a tractar, avui, aquest divendres. Entre d'altres, després ja faré una mica d'espoiler, que és avançar els temes que vindran, però avui entrevistarem a l'alcaldessa, la Yolanda Rivera, que fa un anyet que va... Un anyazo.
Que quin any, eh?
Quin any aquell,
Vam tenir una pagada.
Hem tingut una pagada aquest any. I què?
I porcs, amb grip, també.
Això encara
Ara entenc tot, perquè has vingut avui com tunejat.
Què vols dir,
com
tunejat?
Com tot guapo, saps què vull dir? Sembla que vens millor vestit que altres dies, més pentinat.
Però on vas? No entenc,
Carlos. Ets d'aquestes persones que quan ve la gent important, doncs et fas com l'important tu.
Què
també,
dius? Perquè
no?
Ve l'alcaldessa avui?
Claro, ets trepa que vol quedar bé amb el poder.
No, ara no.
Avui viene gente importante, me voy a poner el smoking.
Per mi tothom és important.
Per això t'has posat avui la blazer. La teva blazer t'has portat avui, està allà penjada.
No, l'he portat avui perquè no feia jo tampoc tant de fred i llavors pues, aprofites i la portes, ja està. No s'ha tocat ni una coma de la manera de tractar la gent. Aquí és igual qui entri per la porta.
Tu has entrat diferent, avui. Tu has entrat diferent. De fet...
Què passa?
No sé si... Llàstima que no arribi l'olor a casa, però...
Sí.
Això que... Això que olora aquí, ara mateix...
Què?
Que traspassa el vidre que està entre tu i jo i tot...
Però què dius?
Això és...
Jo no oloro
res. Sí, això és... T'has posat colònia avui també,
Em poso colònia cada dia, perdona.
Màximo Duty, eh?
Va. Vinga, escolta'm, deixem-ho, perquè si no, al final... En fi, l'entrevista després, a les 12:30 aproximadament, amb l'alcaldessa, quan acabem l'inici. Què?
És de les cares, aquesta.
No, justament no, Carlos. Et sorprendries d'on compro la colònia. O potser no, que seria el pitjor. D'aquí una estona parlarem de l'actualitat castellarenca, també amb l'actual, les portades que hi ha aquest divendres. Abans, però, ens hem de fixar justament en una portada, la de La Vanguardia, d'ahir dijous, on surt l'Antonio Díaz amb la Helen Hunt. Carlos, la Helen Hunt.
Helen Hunt, que l'he confusat amb la Helen Mirren.
No la Mirren.
És que mira que hi ha noms, Pues jo, mira.
Res a veure. I darrere, en el tros de pantalla gegant aquell, al Teatre Victòria, les il·lustracions del castellarenc Dani Ras. Per tant, podríem dir, escolta'm, això, camí ràpid, però un castellarenc portada a La Vanguardia, el Dani Ras. Dani, moltes felicitats.
Ei, moltes gràcies, Carles. Què tal? Una mica de rebote, però bueno, sí, allà estic.
Però de rebote, escolta, nosaltres ni de rebot de llunyà que hem aparegut mai a La Vanguardia. Vull dir que, escolta, tu això ja ho sabies o com t'ha arribat la notícia? Ho has vist? Com t'ho has trobat, això?
Doncs la veritat que va ser bastant sorpresa inclús per mi, perquè jo sí que m'encarrego del contingut de l'espectacle, de farcir pantalles, bueno. He fet moltes creativitats, no? I bueno, en algunes d'elles utilitzo la il·lustració perquè, bueno, l'Antonio és una cosa que li agrada i que vol que formi part del seu show, no? Però realment, per la roda de premsa en si d'abans d'ahir, no ho teníem clar, perquè vam fer diverses propostes i hi havia una així ja preconcebuda, però això l'Antonio sempre fa màgia a última hora. I mira, es veu que va decidir que volia que tinguessin presència les il·lustracions.
Cosa
em va sorprendre molt.
Vaig veure el dibuix, la il·lustració, diguem-ne, la portada a La Vanguardia i he pensat, mira, el Dani Ras. No sé per què, saps? He vist l'estil i directament ja m'he anat a tu.
I t'encaixa, no?
Això, que suposo que això està bé, no? Que se't reconegui.
Home, pues sí, perquè també és una cosa que sempre he pensat que no tenia un estil definit i això ha estat una càrrega que he portat tota la vida, com que he tocat diverses coses, diversos estils, no, és com que no em definia, però sí que és veritat que últimament m'ho diu això, la gent, que quan veu alguna il·lustració meva, de seguida la identifica, la qual cosa, mira, ja he trobat el meu estil.
No, no, el teu estil es poden veure en l'espectacle del Mago Pop, ara és el teu estil, o és el del Mago Pop? O sigui, clar, aquí... No,
interessant,
tinc dubtes,
això.
Aquí,
bueno, diguéssim que, bueno, jo la proposta la vaig fer jo inicialment. Jo, quan sabia que havia d'anar a Broadway, doncs jo li vaig dir, ostres, podríem fer il·lustracions ja ambientades en bueno, inspirades en els còmics Marvel, en els còmics de superherois dels 90, que sé que ell també és molt fan. I d'aquí va venir la idea una miqueta, de dir, ja que anem a Estats Units, que és on Marvel, bueno, és casa seva, no? Mm. Dic allà que ens identifiquin també una miqueta, bueno, adaptem-nos una miqueta a el que als americans els agrada. I, bueno, que el Mago Pop no deixa de ser un superheroi, per a molta gent fa coses totalment impossibles, totalment increïbles, i crec que li quedava molt bé aquesta adaptació superheroica que li vaig intentar donar i que, bueno, que en principi li va agradar molt i realment l'està utilitzant moltíssim.
Perquè ara tinc dubtes jo, perquè ara, si per exemple, no sé, tu, Dani, estàs en moltes coses i tinguessis molta feina i no poguessis seguir...
Per sort, estar en moltes coses, sí.
I no poguessis seguir amb l'espectacle del Mago Pop, amb el Mago Pop, si tu pleguessis i vingués un altre il·lustrador i fes servir el teu estil per l'espectacle, perquè al final l'espectacle també ha de tenir un fil, entenc, visual...
Conductor, sí.
Això ho podria fer? Hauria de canviar? Seria plagi?
Ah. Ostres,
perquè
no
això,
ho sé.
Aquestes imatges ara són teves o són del Mago Pop?
No, jo vaig cedir tots els drets. O sigui, ell pot utilitzar aquestes imatges com vulgui.
Vale.
Però clar, són unes il·lustracions limitades, també. Si tu vols ampliar aquest univers, doncs, clar, t'hauries d'adaptar a aquesta manera de fer i a aquest estil. I bueno, no sé. A veure, hi ha gent molt talentosa, eh? Potser algú ho pillava, però sí que és veritat que ara... La imatge del Mago Pop s'identifica bastant amb el meu estil aquest concret, no sé. Però bueno, que, escolta, que per què s'ha d'acabar això?
Exacte, no, perquè s'ha d'acabar. M'ha fet gràcia perquè has dit la roda de premsa de l'altre dia. És a dir, a la portada va ser ahir dijous, la roda de premsa sí. Va ser el dimecres. És a dir, la roda de premsa és allò que va passar al Victòria, al Teatre Victòria.
Sí, sí, vamos, ja la roda de premsa i després ja la roda de premsa, exacte. Que és el que va fer l'Antonio, que va ser una cosa espectacular mai vista, amb actors tant internacionals com nacionals i el més top estava allà. O sigui,
va ser-hi?
Ell sí que sap donar notícies.
Va ser-hi, Dani, o no t'hi vas apropar?
No m'hi vaig apropar. Vaig veure una miqueta en la distància. Uh-huh. Bueno, voluntàriament, eh? Vaig voler mirar-m'ho una miqueta en la distància. Vaig seguir en directe.
No sé si això està enregistrat o si es pot veure aquesta roda de premsa d'alguna manera, però m'agradaria molt veure la cara quan era la Helen Quina...
Hunt.
Ah, la Helen Hunt. Li diuen, he comprat els drets a Maricel. I la Helen... La Helen Hunt dient, què? De Mari, què? De sí,
bueno, en el moment
sí,
que ho anuncia, no hi havia la Helen Hunt encara. Helen Hunt ja va ser pel Mega Notición Final, que va ser la gira mundial per estadis. O sigui que realment no va haver de viure el moment Maricel, perquè, clar, lògicament, pobra, no sap de què va.
Escolta'm, això, com t'afecta tu el fet de que d'aquesta nova gira per estadis, vull dir, les teves il·lustracions són sensibles a aquest canvi de format o no? O més o menys seguiràs fent el que estàs fent fins ara?
Clar, a mi el que et deia d'expandir l'univers m'agradaria expandir també el tema, ja que el projecte s'està fent molt gran i doncs intentar també ampliar en quant a il·lustració. Si ell vol continuar amb aquesta línia, doncs a mi m'encantaria poder fer coses noves, més espectaculars i... inclús animacions, o sigui, imagina't, ja que tenim estadis, ja que tenim segurament pantalles gegants, doncs poder veure visualment allà, posar les meves il·lustracions i donar-li un pas més, no? O sigui, avançar una miqueta més en quant a animació, en quant a estil, doncs jo crec que ho podríem explorar, no sé, és una cosa que està per veure, perquè, clar, el projecte està molt verd encara, però si ell volgués, doncs jo encantat.
Escolta, t'ha obert portes, Dani, el fet de treballar amb el Mago Pop i d'una manera tan visible, o no?
A què, perdona?
Si t'ha obert portes el fet de treballar amb el Mago Pop exhibint-te per tot el món. Clar, les teves il·lustracions al final han viatjat per tot el món, vull dir.
Sí, però no sé, realment tampoc ha tingut una transcendència. A veure, el que em coneix i jo tampoc soc molt de prodigar-me a xarxes, o sigui, no... És com que el projecte... Ho estic donant tot pel projecte, d'alguna manera. M'absorbeix bastant. I, bueno, sí que de tant en tant surt alguna cosa editorial, coses petitones, que accepto, però clar, si em ve un projecte més gran, algun he hagut de rebutjar. Perquè, sí, algun he hagut de dir que no, tot i que em feia il·lusió, però... Però bueno, és que el dia a dia no em dona. També tinc, tinc tres criatures, tinc que conciliar-ho tot. I m'és bastant difícil treure temps lliure per fer més enllà, saps?
Com a mínim, l'orgull que el teu nom surt allà a la fitxa tècnica de l'espectacle, no? Il·lustracions, Dani Ras, això deus...
Correcte, sí, 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 no, això és un orgull, de veritat. Mm-hmm. I això, que ell em fa molta exhibició, o sigui que ara també el Teatre Victòria han fet una reforma increïble a lo que és la part del hall, l'han forrat a pantalles per tot arreu, és espectacular. I ara les meves il·lustracions tenen allà una presència molt gran, saps? O sigui que realment ho té molt en compte. I per mi és un orgull, lògicament.
Surs tant, que les teves il·lustracions surten tant que haurien de dir-se Teatre Ras. No Teatre Victòria, ja. Teatre Dani Ras.
No, però sí que és veritat que tenen molta presència. I això és aposta d'ell, perquè ell li agrada molt, li agrada. Sempre m'ha manifestat que li agrada molt el meu estil i que ho vol posar tot arreu.
Ens n'alegrem, Dani. T'has perdut la cara del Carlos després d'explicar aquest acudit tan dolent de cara de vergonya.
Això per la sí, perquè canvia el nom al teatre, no?
No, bueno, perquè entenc que sí. Si es canvia el nom serà Teatre Mago Pop, sí. No serà Dani Res. Però en els nostres cors és Teatre Dani Res.
Vinga, va.
Molt bé.
Aquí a Castellà, a petit comitè, no?
Ai, exacte. Dani, escolta, moltíssimes gràcies i una altra vegada, doncs això, moltes felicitats per fer aquesta...
Moltíssimes gràcies.
Diguem-ne... Aquesta mena de portada de l'avantguàrdia. Gràcies, Dani, que vagi molt bé.
Vinga, merci, que vagi molt bé. Adéu.
Lluny estem nosaltres de protagonitzar cap portada, espero, en sentit positiu, he dit, perquè sobre és protagonitzar-la per un sentit positiu. La portada de La Vanguardia, amb el Dani Ras, el castellarenc il·lustrador. I ara passem a la redacció, que tenim el Julià Guerrero, el nostre director, perquè ens expliqui què seria la portada justament de l'actual, que avui divendres, doncs ja... Diguem-ne que la gent ja se'l va passant, hi ha una mena de mercat clandestí, no? Com es diu això? Quan una cosa vola, saps? Que vola dels llocs, té algun nom, això de que... Ara no ho sé.
Que té vola. Èxit? No sé.
Heu quedat muts o què ha passat aquí? He fet...
No sé. No trobo la paraula, jo tampoc.
Vale, que vola. En qualsevol cas vola. Julià, què tal? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Ara sí, eh?
Però ja a mi se m'acuta el del mercadillo, no?
Quin és?
Se me lo llevan de las manos.
Ah, se me lo llevan de las manos. Exacte, no? Exacte. Sí. A més que té molts usos després, eh? Perquè és sí. Veritat que és una cosa molt efímera. Al final, un diari, dius... Si no és que et toca de prop, no? Que perquè hi surts o per algun motiu així, doncs és com molt efímer, no?
Sí, en aquest cas el paper ho aguanta tot, però... Mm-hmm. O sigui que és efímer, però a la vegada...
Home, tot no ho aguanta, no?
Bueno, però és una dita que fa referència, que ho aguanta tot en el sentit de que es pot escriure qualsevol vaginada o posar qualsevol tipus d'imatge i allà queda, no?
No, allà queda, si tornéssim a escriure en pedra, allò sí que ho aguanta tot. Allà, tornar a la pedra, Julià.
Certament,
bueno,
sí.
Home, bueno, no és que és que l'origen de l'escriptura ve d'escriptura cuneiforme, unes... Ah. Pedres, unes... Bueno, anava a dir fustes, no? Unes tauletes de pedra, i era l'escriptura cuneiforme, com bé deu saber.
Clar, òbviament. Picar la pedra.
Es picava la pedra, i saps que és el primer que es va escriure, o almenys que s'ha trobat en aquest format d'escriptura cuneiforme?
Ni idea. Què?
Doncs bàsicament eren llistes.
M'agraden a mi les llistes.
Per tant, a tothom li agraden les llistes.
Exacte,
perquè
sí.
La primera cosa que es va trobar ser una llista, i segurament crec que era una llista que tenia a veure amb ramat o amb gra, algun tipus de comptabilitat, en el fons. Ostres. Era algú que feia una llista al voltant d'una granja, i crec que era a la zona aquesta de Mesopotàmia, una mica el bressol
de
la humanitat com a expressió civilitzatòria, doncs és una mostra d'allà.
Va ser aquesta.
Però bé, feta aquesta gran excursió per la història del coneixement...
Interessantíssim, sí. Ara anem a la història d'avui, d'aquest 12 de desembre.
D'avui, sí. Que es va dir, això del de que se me lo llevan de las manos, que la gent doncs agafi avui, perquè corren i volen aquests exemplars, perquè a més anem a 40 pàgines gràcies a un suplement del cicle nadalenc que, com tothom sap, cada vegada va més. Això del Nadal no té fons, no, Carlos?
No té fons, que és el 6 de gener, serà quan s'acaba, no?
Sí, però que és al·lucinant com s'han anat multiplicant l'efecte, no?, aquest esperit nadalenc.
Tenim ganes de festa.
Com tot, no? El Halloween, el Black Friday...
Sí, sí, sí. Estem marcant l'agenda d'una manera, doncs, cada vegada més amb qualsevol tipus d'excusa, tot i que el Nadal, doncs, al final, és per una qüestió religiosa, no ho oblidem.
Mm-hmm. Ha quedat molt lluny ja això, eh? Crec, ja ha quedat lluny.
Home, no per tothom, eh? Home.
Bueno, no, però ja, però... és una cosa mercantilitzada, al final, ja, el Nadal, si no...
Ja, però,
què,
ja,
ara? Però, què? Digueu-me, digueu-me.
Però per què fem el Nadal?
Eh? Sí, exacte.
Per matar el gall.
Clar, però igual
per
que
matar el gall, fer la matança, també.
Igual que l'escriptura cuneiforme va ser la primera cosa que s'escriu i ara s'escriu de tot, no? Pues ja està, tot té un origen, però no significa que, diguem-ne, que el desenllaç vagi... tingui molta relació amb l'origen. Bueno, escolta'm.
Que no obris aquest meló, però és que no tens raó. Si tu treus l'origen d'aquesta celebració, aquesta celebració no té cap mena de sentit. Una altra cosa és que tu la perverteixis, l'exageris, la multipliquis, etcètera, etcètera. Però sense aquest origen... no té sentit.
Vale, perfecte, t'ho compro.
Ah, no vols parlar del tema, vale?
No, vull no, perquè tenim l'alcaldessa que està esperant per fer l'entrevista
Sí, és veritat,
i estem
perdó.
Aquí, vinga, anem per feina.
Pues justament el que et volia comentar és el tema de l'alerta sanitària. És un tema que semblava que ens agafava una mica de lluny al principi. Castellà estava a 20 quilòmetres d'aquesta zona contaminada, podríem dir, amb els ports senglars trobats amb aquesta pesta porcina africana, Collserola. Però, diguem-ne, les directrius europees han obert aquest ventall, i aquests 20 quilòmetres ara també estem en una zona que s'ha de vigilar i capturar a tot el que es trobi mort. Bueno, més que capturar, recollir el que es trobi mort i analitzar. I justament hem tingut dos ensurts aquest dimecres, perquè a la B-124 s'han trobat dos senglars. Teòricament, tot apunta a dos atropellaments. Ara, ostres, que siguin atropellats dos ports senglars en poques hores de diferència... No sé si és per aquestes batudes, no sé si és perquè hi ha molt moviment d'agents rurals, però clar, se suposa que no hi ha gent pel medi natural.
Ja, ja, per tant, no s'expulsen els ports senglars cap a fora. Ja, ja. Els dos junts estaven...
No. Primer és un i després, al cap d'unes hores, l'altre.
Coincidència.
Són coincidències. En tot cas, de moment no sabem el resultat, perquè tots els cadàvers dels senglars han de ser analitzats. És evident que, de moment, les evidències a nivell públic és que no se n'han conegut casos de senglars contaminats més enllà dels primers casos trobats en aquest punt de Collserola. I això ja, diguem-ne, que ens va una mica grans, no? Nosaltres aquí una miqueta estem veient si ens arriben senglars que puguin tenir aquesta malaltia. I la veritat és que el tema és més preocupant del que ens imaginem.
Certament,
sí. O podem pensar, no? Perquè com que no implica, diguem-ne, la salut humana, però sí que començarà a tocar les butxaques humanes, no? I ara arriba Nadal, i suposo que és una bona època per comprar porc, no, Carlos?
Diuen que sortirà més barat, no?
Doncs allà estarem.
Menjant porc.
I comprant porc.
Alguna cosa més, Julià?
Deixem-ho aquí, si vols, perquè sí, ara teniu aquí una bona entrevista.
Molt bé.
Un any de balanç, no, alcaldia?
Exacte, certament.
De Castellà.
Doncs gràcies, Julià.
Vinga. I,
això, fem una petita pausa i de seguida ens hi posem. Fins ara.
Fins ara.
Doncs va, que estem molt ben acompanyats en aquesta edició del magazín de la redacció, la número 48, un programa que fem cada divendres a les 12 a Ràdio Castellà, 90.1, i també xarxes. Vull dir, aprofitem, quan fas entrevistes importants de pes, per fer la falca. Te la fas la falca, llavors ja quedes bé i la gent després t'escolta. Jordi Rius, què tal? Com estàs?
Molt bé.
Molt bon
tu?
Dia. Molt bé. El cap d'informatius que ens acompanya per dur a terme aquesta entrevista, saludarem, de fet, a la nostra convidada, l'alcaldessa Yolanda Rivera, qui fa un any, més o menys, perquè va ser el 13 de desembre, doncs et converties en alcaldessa. Per tant, bufes la primera espelma, no? Què tal, com estàs, Yolanda?
Molt bé, molt bé. Molt contenta d'estar aquí. Moltes gràcies.
Se t'ha fet llarg aquest any, curt? És a dir, com va la cosa?
A veure, si miro enrere, ara ho comentàvem una miqueta, no?, abans d'entrar en antena, la veritat és que m'ha passat volant. Suposo que el ritme és tan frenètic i han estat tantes coses, no?, i estan sent tantes coses, doncs que m'ha passat molt ràpid, molt ràpid, la veritat.
Llarg o intens, o no sé, perquè tinc la sensació que els càrrecs de responsabilitat els anys valen per dos o per tres, com en els gossos set, però aquí en realitat no sé si... No sé, ha sigut tan intens com viure dos anys.
Mira, el llarg o el curt és el que és, no? Vull dir, això ho tenim molt marcat i han sigut, doncs, 12 mesos, i 12 mesos són 12 mesos. És veritat que 12 mesos et poden fer molt llargs o et poden fer molt curts, no? En funció de la intensitat, a mi se m'ha fet curs. A mi em sembla que no ha passat tant de temps, no? Que no han passat 12 mesos i que potser això fa uns mesos només. Però, bueno, és veritat que era Nadal i que tornem a estar al Nadal i, per tant, suposo que han sigut intensos.
Quin record tens d'aquell dia?
D'aquell dia recordo molt bé, així com a anècdota personal, no? Quan vaig entrar, quan vaig sortir de casa i vaig agafar l'ascensor, no?, amb el meu marit, i vaig dir, fa, ja no... Això ja va de veritat, no? Això ja és... Ja va de sèrio, no? Recordo que va ser un dia molt maco, va ser un dia molt emotiu, perquè, clar, recordem que no només jo agafava el càrrec d'alcaldia, sinó que hi havia una persona que havia estat molts anys i que marxava, i també, llavors hi havia com moltes emocions trobades, i per tant us recordo com un dia maco, de molta gent recolzant-te i molt intens emocionalment. Va ser un dia intens.
I com és el dia a dia de l'alcaldessa? Ha canviat molt? És a dir, jo estic parlant abans del 13 de desembre, després com ha canviat?
Sí, sí que ha canviat. Evidentment, jo crec que és evident, i ningú es creuria si digués no, tot és igual. No és igual. Evidentment ha canviat perquè la persona que agafa un càrrec com aquest, doncs, fa un pas endavant, no? I aleshores jo també he volgut aprofitar aquest primer any, sobretot els primers mesos, per donar-me molt a conèixer, per conèixer la gent, per parlar amb entitats, amb empreses, amb empresaris, amb autònoms, amb gent jove, amb gent gran. Jo he intentat, amb totes les entitats que he pogut, i aleshores això implica una inversió en temps important. I, per tant, renuncies una miqueta, doncs, al control de la teva agenda. Però, bueno, això ja sabem que és així, i estic contenta d'haver-ho pogut fer. Per tant, sí que canvia, evidentment canvia.
Sempre he tingut enveja de la capacitat que teniu els polítics de recordar els noms de la gent. Saps allò quan entres en un lloc i es presenten gent? I diu, que teniu alguna tècnica memorística per saber...
No. És que justament en aquest tema jo soc bastant dolenta. Ah, sí?
Si no repreguntes i ja està, no?
Dec sortir de la línia d'aquests polítics que tu admires, perquè sóc bastant propensa a canviar-li el nom a les persones i a no recordar-me'n. I bueno... Va amb mi, va en el meu ADN. Llavors, pues, intento tenir alternatives. No? Si estic en una reunió, doncs a vegades m'apunto els noms de les persones perquè crec que és lleig no en recordar-te'n. Però, bueno, pues mira, si no me'n recordo, no me'n recordo.
Al final diuen que el cervell té aquesta capacitat de dirimir què és important i què no ho és. No? Al final dius, bueno, d'això m'he de treure aquesta part de l'altra,
ja,
tal.
Però això, vull dir, si agafem això... Aquesta premissa que dius sembla que no sigui important en recordar tant del nom de les persones, i per mi sí que ho és, no? Ah. Però, bueno, jo li canvio el nom a les meves filles.
Vull dir que... Persona més pròxima,
és molt típic de mares.
Això és molt típic de mares, no? Sí, sí. Però, vaja.
I parlant de records, ja tanquem, Yolanda, quin seria el record d'aquest any, d'aquest primer any? Ja no et dic del primer dia, sinó amb quina imatge et quedes, poder.
Difícil, aquesta pregunta, perquè han sigut molts moments. Molts moments molt macos. Aleshores... Clar, si jo miro enrere, el record que em ve més és el dia de la presa de possessió, però és que tindria molts records. Pensa que han sigut molts dies de moltes coses i de moltes coses molt diferents, i per tant, escollir un record o l'altre se'm fa difícil.
Vas anar a la Fira de Nadal d'aquest cap de setmana passat? Sí. Què tal?
Pues molt bé. La veritat és que és una alternativa que l'Associació de Comerciants ens ofereix als que vivim a Castellà, molt interessant perquè tens un espai per sortir, per viure el Nadal sense les aglomeracions d'altres municipis propers. Vaig estar parlant amb algunes de les persones que havien muntat fira, i estaven molt satisfets de com havia anat la fira, de l'ambient que respirava. I jo crec que és el tercer any que es fa aquesta fira, i que és una proposta que s'està consolidant i que crec que està sent molt ben acceptada per les persones que vivim a Castellà.
I els de fora també, perquè penso que també ve gent de fora.
Sí, clar que sí. Sí, sí.
Vas comprar alguna cosa per decorar l'oficina de forma nadalenca?
que si vaig comprar alguna cosa.
Sí,
per decorar.
Per decorar l'oficina. Ah. Ha entrat el Nadal a l'oficina o
mira,
no?
Mira, l'oficina ha entrat el Nadal en forma de plantes, de veig i així, i per tant, per l'oficina en concret no vaig comprar res. Per casa, sí. Vaig comprar diferents coses. Vaig intentar repartir una miqueta. Mm-hmm.
Parlem d'oficina, però estem parlant del despatx d'alcaldia.
Sí, ja t'he entès. Bueno, però t'he entès.
Però l'oficina de cadascú clar, és la clar, que és. Que la meva és aquesta.
Clar que sí.
Que se'l cau el sostre. Està estupendo.
Aprofites per fer la reivindicació, no, Carlos? Vinga, va, anem tancant aquesta primera part de l'entrevista, que si no ens arribarà la grossa, que això és... no és aquest dilluns, sinó has jugat, per cert, a la grossa de Nadal? O...
No. Encara...
No és...
A veure, jo no, sí, no soc molt de loteries, també ho he de dir. Però, bueno, sempre m'agrada... Sí que compro totes les paperetes que m'ofereixen.
Això, o sigui, no saps
sí,
dir no, eh?
No sé dir que no, no sigui cas.
Ojo, després aquí la redacció, perquè potser trauen alguna venda per allà.
Però el fet de ser aquest proactiva a l'hora d'anar a comprar, no ho faig. Però, bueno, de la grossa sempre intento comprar alguna cosa, però encara la veritat és que no hi he pensat.
Molt bé, doncs la sort està donada, diguem-ne. Ara et toca a tu, Jordi, endavant amb l'entrevista d'actualitat.
Esperava la cinturia, esperava
la cinturia. Ja, sí, ja.
Molt bé, doncs un any després ja tens els teus... bueno, ja teniu, vaja, a l'equip de govern els seus primers pressupostos aprovats, i tu com a alcaldessa. Un fet que marca les seves prioritats polítiques. És així?
A veure, el pressupost, evidentment, és el document, jo crec que el més important, no?, que ha d'elaborar un ajuntament, i evidentment marcar les prioritats polítiques. Però per què ho marca? Doncs perquè estem parlant de diners, no? Estem parlant de que els diners és un recurs limitat, no és il·limitat, i per tant, a l'hora de seure i veure què vols fer el proper any, doncs tens els recursos que tens. A l'inici, quan estàs fent el pressupost, és veritat que després, durant l'any, doncs aquest pressupost d'ingressos es pot veure modificat, doncs perquè surt alguna subvenció, perquè és... Però, en principi, a l'hora de confeccionar-lo, doncs comptes amb el que comptes, no? Amb els ingressos que tu tens com a ajuntament, i si alguna subvenció que ja la tens confirmada, la pots posar en el pressupost. Per tant, com que els recursos són limitats, doncs aquí entren, no?, aquestes baralles internes entre diferents regidories, a veure què és el que posem com a prioritari. I bueno, sí, ja està des del mes d'octubre, que el tenim aprovat, I és un pressupost que aquest any el que hem volgut plasmar en els pressupostos és que venim d'un parell d'anys de grans projectes que ens han portat molts recursos, i ara, abans, en el pressupost del 2026, el que hem volgut és prioritzar l'espai públic. L'espai públic en les diferents vessants. En els diferents, per exemple, en tema d'asfalts i voreres, doncs s'ha posat un pressupost en aquesta partida en concret molt important. Com a referència, dir que en el pressupost d'aquest any o el de l'any passat la partida d'asfalts era 100 o 150.000 euros, que sempre posaven alguna cosa més, perquè al final de l'any doncs, pots anar jugant amb les partides, i ara, per exemple, estem fent un pla d'asfaltats aquests dies que hem arreplegat 500.000 euros addicionals, no? Però com a base de sortida teníem aquests 100 o 150.000, no recordo exactament. Ara, per al 2026, partint d'1.350.000. Per tant, és 13 vegades més. Perquè és una prioritat, perquè Castellà és molt gran, tenim moltes urbanitzacions, amb molt quilòmetre de carrer, i per tant aquesta és la prioritat. També es pot veure, per exemple, una partida, que és la més gran també de la història, en arbrat viari. No? Hi ha una partida de 200.000 euros, quan la partida habitual venien 30, 40, 50 milions, hi ha 200.000 euros. Neteja també s'incrementa, perquè ens ve... Que suposo que em preguntaràs, perquè tenim el venciment del contracte, i per tant aquí també es dota per fer més neteja. Vull dir que seguretat, que tinguem un espai públic, que la gent se'l senti segur, que vagi tranquil, I per sentir-se segur, el carrer ha d'estar net, ha d'estar endreçat i hem de tenir policia, no? Doncs també incorporem per poder incrementar la partida de policia.
Entrem en un any, que és el 2026, que és un any preelectoral, per entendre'ns, no? Bueno, vull dir, el 2027 seran les eleccions. En aquest any s'han de quedar resolts molts grans projectes, com a mínim, i els tenim encarrilats.
Els tenim encarrilats. Els tenim encarrilats. Bueno, tenim el gran projecte de la piscina.
Sí.
La piscina... vaig estar farà potser 15 dies, 3 setmanes. Va a ritme, va a ritme. Són obres, i com a obres pues, estem pendent molt, pues, per exemple, de climatologia, no? Que no ens vingui. Però en principi anem en timings i, per tant, la piscina ha d'estar llesta i engestida cap a la primavera, de manera que hi hagi...
Es manté el calendari, diguem-ne.
Sí, sí, es manté el calendari. Al principi semblava, no? La gent ens deia, és que jo no es veu... Però, bueno, clar, és que és molt gran. És molt gran i... Però sí, sí, s'està complint el calendari i de cara a la primavera hauríem de recepcionar el que és l'obra i tenir temps per posar-la en marxa per la temporada d'estiu que puguem gaudir d'aquesta esperadíssima, no?, piscina. Tenim el Sant Esteve, que també és un dels grans projectes, i aquest projecte també s'està treballant molt... És una obra molt gran, molt gran. La veritat és que a mi m'agradaria, no?, tenir un agraïment per tota la comunitat educativa del Sant Esteve, des de direcció, AFES, alumnat, perquè entenc que no és fàcil fer classes en les condicions que ells ho han fet o estan fent. Però bueno, ja li veiem la fi. Diumenge passava per allà i l'edifici està pràcticament ja aixecat. Ara estem en els acabaments per dintre. I això, de cara a la Setmana Santa, hauria d'estar enllestida aquesta obra. Vull dir que també és un altre tema de mandat importantíssim.
Ja que esmentes obres en centres educatius, a l'Emili Carles.
L'Emili Carles, tenim el projecte fet. És un projecte que contempla l'arranjament de les cobertes i de les façanes dels dos edificis que són molt antics, que són preciosos, sí, d'altra banda, però que són molt antics i necessiten un manteniment. Aleshores, justament el dia 2, vull dir que fa, crec que va ser la setmana passada, la Generalitat va aprovar el conveni i, per tant, ara nosaltres el portarem al nostre ple per ratificar-lo i és un projecte d'1.800.000 euros... Vull dir que és un projecte important, dissenyat en dues fases. Una fase són les cobertes i una segona fase són les façanes. El conveni signat amb la Generalitat, el que ens financia és el 100% de les cobertes. Per tant, d'aquest 1.800.000 euros, la Generalitat finançaria aproximadament uns 600.000 euros. La resta ho hem de fer des de l'Ajuntament i ara buscarem els recursos per poder-lo assumir.
Vull dir, aquestes fases aniran... Primer serà una cosa i després una altra, se suposa,
doncs
no?
Doncs mira, això... aquests dies ho estem parlant. El projecte es podria fer primer una fase i després l'altra. En principi, el conveni així ho contemplava, perquè, clar, trobar de pressupost 1.200.000 euros... Té la seva... Aleshores, el projecte està fet perquè puguem fer cobertes i quan l'Ajuntament pugui fer...
La façana.
Fer façanes. I això és una cosa que no ho hem comentat. Ara volem convocar a la direcció de l'escola i a l'AFA per explicar-los-hi, però bueno, ho avancem una miqueta aquí. Crec que estem en disposició de poder fer-ho tot alhora. Llavors, si estem en disposició de fer-ho tot alhora, ara acabo de parlar amb l'interventora, a veure si l'estratègia financera pues la veia adequada, m'ha dit que sí. I, per tant, jo crec que estarem en disposició de fer-ho tot alhora. I la idea és que si podem fer-ho tot alhora, ho farem tot alhora. Per què podem fer-ho tot alhora? Ho explico, també.
Sí, tant.
Perquè molt recent, de fa també una setmana o 10 dies, des de l'Estat han aprovat un decret que permet als ajuntaments que tinguin romanents, els romanents de l'any 2024, fer-los servir per algun tipus de despesa, el que es coneix com a despeses financerament sostenibles, que són despeses que no et comporten una despesa futura recurrent, sinó que la fas i ja està feta, no? I aleshores, sense que això et desmunti la regla de la despesa, que és un gran hàndicap, no?, que tenim els ajuntaments, que encara que tinguis diners, doncs hi ha un tope de despesa que tu no pots gastar més d'això. Aleshores, fa molts poquets dies van aprovar un decret en el que els ajuntaments que tenien romanents i que complien altres indicadors, que havies de tenir el pagament a proveïdors dintre dels terminis que marca la llei i tal, però l'Ajuntament compleix amb tots aquests requisits. Aleshores, aquests ajuntaments poden fer servir aquests romanents. Per tant, el que farem serà aprofitar aquesta avinentesa i ja que licitem el que són les cobertes, licitar-ho tot i començar ja a acabar l'obra i, per tant, serà una altra cosa que durant el 2026 estarà feta.
Molt bé. Un tema que preocupa molt... No sé com anem de temps, eh?
Ves fent, no pateixis.
Mobilitat i habitatge, però ara parlem de mobilitat. Parlem de la Ronda Nord i de la línia de bus ràpid, el BRCAT, diguem-ne, que potser sembla que sigui la cosa més solucionable en el temps, no? Hi ha novetats respecte a aquest tema?
Mira, les novetats... el propi president, la setmana passada... va venir a Sabadell i va anunciar que les obres es podrien de la ronda, el que és la Ronda Nord, podrien començar en el 2028. Ara estan fent una sèrie d'estudis previs, que jo me'ls he apuntat perquè són... S'ha de fer un estudi de mobilitat, un estudi paisatgístic, un estudi informatiu i un estudi de declaració d'impacte ambiental. Ara estan en tots aquests estudis, però sembla que la cosa ja s'ha trobat l'engranatge i ens diuen, i així s'ho han anunciat públicament, que pel 2028 podrien iniciar-se les obres de la Ronda Nord. Per tant, una gran notícia per castellà, per la mobilitat de castellà.
I el BRCAT?
El BRCAT és un altre projecte que jo... Nosaltres ens hem trobat ja en diferents ocasions, jo crec que 3 o 4 vegades, amb el Departament de Territori, i ens han explicat la proposta del BRCAT. Llavors, el BRCAT és un carril bus que va des de Castellà, des del Pla de la Bruguera, fins a l'estació nord del ferrocarril, allà a Plaça Espanya.
Sí.
No? Aleshores, les primeres propostes que ens van fer... no ens acabàvem de quadrar, perquè no és un carril únic i continu. Per tant, hi ha alguns moments que sí que l'autobús té prioritat, però hi ha altres que per la forma de la calçada doncs no hi ha lloc. També és un carril bus d'uns 6 quilòmetres, dels que una part està a Castellà, però una gran part
està a Sabadell.
I a Sabadell és on ens trobem que l'autobús més s'atura, perquè tenim pues, un primer semàfor, que hem de donar, l'autobús ha de donar prioritat al que gira cap a la Ronda Collserola, després ens trobem una filera d'aparcaments. És a dir, que vam veure que hem d'anar a Sabadell i Castellà de la mà a dissenyar el millor BRCAT possible. Així és que vam tenir una reunió amb el tècnic de mobilitat de Sabadell i amb el regidor. Els hi vam explicar que aquest BRCAT és necessari per Castellà, però també per Sabadell, perquè si nosaltres aconseguim tenir una connexió amb tren òptima, eficient, amb una freqüència bona, doncs serà una opció de transport per molts castellarens que agafen el tren a Sabadell Nord. I que molts de nosaltres moltes vegades anem en autobús, però moltes vegades agafem el nostre cotxe, l'aparquem a Sabadell, no? Llavors, aquest carril és interessant per castellà, però també ho és per Sabadell. I, per tant, el millor BRCAT possible serà beneficiós per les dues ciutats. Aleshores, vam anar a Sabadell, vaig anar amb el regidor de mobilitat, els hi vam exposar que creiem que havíem d'anar de la mà, no anar a Castellà per una banda i Sabadell. I, per tant, ho vam veure clar, vam veure que ens van dir que evidentment, això havia d'anar així. I ara hem demanat una hora conjunta als dos ajuntaments amb el Departament de Territori, però això és de fa molt pocs dies i encara no ens l'han donat.
Molt bé. Ara parlem de la Playtex. Què n'espera l'alcaldessa d'aquest projecte de la Playtex? I, sobretot, la pregunta és que, malgrat que hi hagi, o va haver-hi en el seu moment, unanimitat en el ple, i ara ja s'hagin aixecat com algunes veus crítiques.
Bueno, a veure, anem a pams.
Sí, 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 és una pregunta contenidor, diguem.
Sí, què esperem o què espero de la Playtex? Solucionar un problema que no és un problema de castellà, que és un problema de país, que és la falta d'habitatge i la dificultat d'accedir a l'habitatge. L'habitatge jo crec que s'ha convertit ara en un element de molta desigualtat social, no? Estan els que poden tenir un habitatge i els que no poden tenir un habitatge.
Sí.
I els que poden tenir un habitatge fent molts sacrificis que els immerma els recursos per poder continuar fent pues, la seva vida, perquè, clar, les famílies tenen moltes despeses. Una és pagar l'habitatge, però hi ha moltes altres, no? Aleshores, jo crec que ara l'habitatge és un element de profunda desigualtat social, no? De profunda desigualtat social. I que persones que treballen, persones que tenen feines, persones que tenen feines corrents, avui estan tenint dificultats per poder accedir a un habitatge. Per tant, què esperem amb la Playtex? Doncs poder contribuir a que aquesta desigualtat social no sigui tal i que les persones que viuen a castellà, que han nascut a castellà, que els agrada castellà, que volen fer la seva vida a castellà, puguin quedar-se a castellà. Ara és molt difícil. Ara és molt difícil perquè el lloguer ha passat de, en l'any 2015, de 500 i pico d'euros, dades de l'Incasòl, a 800 i pico d'euros, dades de l'Incasòl. És a dir, que en 10 anys no ens ha pujat tant els sous, no?
No.
I, per tant, castellà té una tensió habitacional molt important, que fa que la gent jove no es pugui independitzar, no pugui marxar de casa seva, i el que vulgui independitzar-se, doncs molts estan optant per marxar de castellà, perquè no hi ha pisos. O sigui, els que hi ha són cars, però és que no en trobes. És molt difícil trobar. I això és el que nosaltres pretenem amb la Playtex, donar oportunitat a totes aquestes persones i contribuir, perquè crec que és l'obligació de les administracions públiques, contribuir a que l'oferta d'habitatge sigui la suficient perquè la gent pugui escollir on vol viure.
Mm. Repassem les dades de la Playtex. Quan obre que hi haurà, diguem-ne, pública allà?
Doncs, mira, la Playtex, que ara és un dels altres projectes que crec que abans no l'hem anomenat, que és la urbanització, no?
Uh-huh.
Hi ha una primera parcel·la en la que ja tenim un conveni amb l'Incasòl, vale? I que l'Incasòl serà el promotor d'aquests habitatges. Aquí, en aquesta primera parcel·la, doncs s'ha de fer el projecte. Encara ara l'Incasòl està treballant en els plecs per fer el projecte arquitectònic, i estaran al voltant entre 90 i 100 habitatges. ¿Vale? Aquest és el primer projecte i aquest és el primer conveni tancat amb l'Incasòl. Aleshores, per aclarir coses, no? Perquè a vegades bueno, pues, jo crec que el desconeixement... Sí. Uh-huh. O la informació explicada de determinades maneres doncs dona lloc a preguntes, a pors, no? Llavors, aquests pisos, aquests habitatges, que seran habitatges de protecció oficial en règim de lloguer,
uh-huh.
Vale? Seran de protecció oficial. Per tant, què vol dir que siguin de protecció oficial? L'Ajuntament, que és la propietària del terreny, cedirà aquest terreny a l'Incasòl, és una cessió a 75 anys, perquè l'Incasòl pugui fer en aquests pisos i a través de l'Agència Catalana de l'Habitatge gestionar el que són els lloguers. Per poder accedir a aquests habitatges, qui podrà accedir a aquests habitatges? Primer requisit, s'haurà d'estar inscrit en el registre de sol·licitants. Aquest registre és un registre que gestiona la Generalitat i que per inscriure't allà has de ser resident a Catalunya. Per tant, tu has d'estar empadronat a Catalunya per apuntar-te al registre. que no té res a veure amb després accedir a un habitatge. És la primera confusió. Per tant, primer requisit, estar inscrit en el registre de sol·licitants, que en aquests moments, treia les dades aquest matí, tenim persones empadronades a castellà e inscrites en aquest registre, tenim 562 persones. Uh-huh. Això són dates del dia 9 de desembre. Això és d'entrada per estar en el registre. Quan aquests pisos estiguin fets i arribi el moment de lliurar-los, es miraran altres condicionants. Uh-huh. Un altre requisit que has de complir és no tenir cap altre habitatge de propietat. Lògic, no? Uh-huh. Un altre requisit que has de complir és poder acreditar que tens capacitat de pagar aquest lloguer. Si no tens capacitat de pagar-lo, no podràs accedir. Els lloguers aquests, a quan sortiran? Bueno, dependrà dels metros, però jo crec que al voltant, i això ho vull que s'agafi amb tota la cautela, estarà al voltant de 500 euros, no? Aproximadament. Per tant, has de poder acreditar que la teva renda, o sigui, aquest lloguer serà inferior al 35% dels teus ingressos. Correcte. Dels ingressos de la unitat familiar. Uh-huh. Si tu vas sol, pues del teu sou, si vas en parella, de la suma dels dos, i si vas amb una unitat que hi ha tres sous, bueno, de la unitat familiar. No. El lloguer ha de ser inferior al 35% del teu salari. Uh-huh. I tercer requisit, estar empadronat a castellà. Quants anys? Això ho hem de mirar el que ens permeti la llei. D'entrada, la llei diu 3 anys. Nosaltres anirem a lo que marqui la llei i si són 3 anys, doncs seran 3 anys. També mirarem si poden ser 3 anys en els últims 10 anys. Per què?
Yeah.
Perquè hi ha molta gent que no ho està ara, però ho ha estat tota la vida. Aleshores, si la llei ens ho permet, aquesta és una fórmula que hem d'explorar. Ho farem una mica més obert. Però el que és molt important és que aquests 4 requisits s'han de complir.
Tots 4, eh?
Sí. Uh-huh. És que d'on anirem a buscar les persones per nodrir aquests pisos? Del llistat, del registre de sol·licitants. ¿Vale? Uh-huh. Aquest que avui hi ha 562 persones. I després, que puguis pagar el lloguer, que sigui inferior al 35% del teu salari, que no tinguis cap altra propietat i que estiguis empadronat a castellà.
S'han de complir tots 4 requisits, eh?
Sí, s'han de complir tots 4.
No val un i els altres.
No, s'han de complir tots 4.
Un altre debat que, sobretot molt a les xarxes socials, i també s'ha vist reflectit en el ple, és que aquella afirmació que Castella està creixent massa. De fet, tu mateixa, en el propi ple vas dir que, vaja, això és una rumorologia, no? Com una... No era ciència certa, diguem-ne.
Mira, com que anem a rumorologia, deixa'm que retrocedeixi un momentet, perquè m'has fet pensar en una cosa que també s'escolta per xarxes, no? Que algú ha agafat el conveni i diu, mireu, només 6 pisos són per gent de castellà, perquè en el conveni, efectivament, diu que l'Incasol ens cedirà 6 pisos a l'Ajuntament. I, per exemple, només seran 6 pisos per castellà, la resta, no. Això m'agradaria que ara tinc l'oportunitat d'explicar què és. Tots els pisos han de complir els requisits que us estic dient. També és veritat que l'Ajuntament ha pactat que nosaltres quedar-nos amb 6 pisos. L'Ajuntament actualment té pisos. Estem pagant lloguer de pisos perquè
per famílies vulnerables.
Hi ha emergències, hi ha situacions a vegades que ens poden passar a tots i que necessitem habitatges. I llavors, actualment, nosaltres estem pagant lloguer. Doncs el que volem fer és quedar-nos amb 6 pisos per gestionar-lo a l'Ajuntament, però que...
Que es restarien d'aquests 90.
Que es restarien 6. Del global, vale? Uh-huh. Però que és per contextualitzar, no? que aquest paràgraf en el que diu que només 6 pisos són per castellà no és cert. Tots els pisos són per gent que compleixen els requisits que us he dit. Uh-huh. I aquests 6 els quedaré a l'Ajuntament per poder tenir recursos a oferir en casos de necessitat. Castellà creix molt i em comentes que jo en el ple ho vaig puntualitzar. Mm. Perquè és veritat que hi ha la sensació, no, de que castellà està creixent molt, però quan ens anem amb les dades, no, L'any passat, en el 2024, que és l'any que tenim tancat, el creixement va ser de 100 habitants. 100 habitants. Llavors, mirem quan ha crescut en els últims anys Castellà, no? Els anys de més creixement, per exemple, la dècada 2005-2015, vam créixer 3.000 habitants, per tant, a una mitja de 300 habitants per any. Del 2015 al 2025 vam créixer 1.983, per tant, una mitjana de 198. El 2024 hem crescut 100. És a dir, estem creixent per sota de la mitjana de la que hem crescut els últims anys. Però és veritat que hi ha aquesta sensació de que Castellà està creixent molt.
Potser bueno, també hi ajuda que hi ha tanta obra de, no sé, de centre comercial, anem a suposar...
Jo crec que això és un factor que influeix. Aquesta és una opinió... Jo no sóc sociòloga, i no hem demanat aquest estudi a ningú, però a mi em sembla que això que apuntes té molt a veure, no? O sigui, ens han fet una gran superfície, el Mercadona, que és molt gran, a Casa Metller, que també s'ha obert al costat, ens han posat alguna cadena de restauració, ara estan obrint un altre... estan construint un altre, un altre centre comercial. Hi ha algunes empreses que han crescut, no? I hem vist com creixien les empreses, i això jo crec que és el que la sensació de que Castellà està creixent molt. Però en número d'habitants, les dades diuen que estem creixent per sota de la mitja dels últims 20 anys. Dels últims 20 anys. Per tant, això no vol dir que ens hem de relaxar, hem d'estar amatents, perquè és veritat que s'està construint ara algunes promocions. Jo conec moltíssima gent de Castellà que està esperant que aquestes promocions per anar a viure, molta gent jove, per tant, bueno, ja veurem d'aquestes promocions quanta gent... quin impacte té sobre el creixement, no? Però bé, haurem d'estar amatents i treballar en polítiques que permetin que la gent continuï vivint bé a Castellà, no? A Castellà tenim... El 90%, l'última enquesta de Diputació, diu que el 91% de les persones que viuen a Castellà estan satisfetes o molt satisfetes de viure-hi. Aquest percentatge està per sobre de la mitjana de Barcelona i està per sobre de la mitjana de Catalunya. És a dir, la gent, els castellarencs i les castellarenques, estem satisfets de viure a Castellà. I nosaltres el que hem de treballar des de l'Ajuntament és perquè aquest creixement, sigui de 100 o sigui de lo que ens vingui, fer que tingui un impacte que no resti en aquesta sensació i en aquest benestar, no? I aquí és el que nosaltres hem de treballar. Que han crescut les empreses, això té una part molt bona, no? I té la part bona de que, primer, ofereixen llocs de treball a la gent que viu a Castellà. Suposo que per això tenim una taxa d'atur per sota de la mitjana, inclús per sota de Sabadell, no? Les últimes dades, l'atur a Castellà estava en els 6,82, quan a la comarca és el 8,65 o a Sabadell és el 9,67. O sigui, tenir oportunitats de que les persones treballin al mateix municipi és molt bo, no? És molt bo. Llavors, jo crec que el que hem de treballar és perquè el possible creixement que tingui Castellà sigui compatible amb el nivell de qualitat dels serveis públics que s'estan oferint des de l'Ajuntament.
Ja que parlem de creixement, anem bé de temps?
És que vosaltres tinc feu... No,
parell de preguntes no, o
sí, endavant, sí.
Can Bages.
Can Bages.
2026 també crec que serà el moment de veure com es desenvolupa aquell sector, no?
Sí, com es desenvolupa. Vull dir, es va aprovar en el ple passat el conveni amb Can Bages i, per tant, bueno, aquest és un polígon que recordem que ja estava contemplat en el POM i que si no hagués sigut per la gran crisi que vam tenir l'any 2007-2008, segurament aquest polígon ja estaria en funcionament, no? Però, bueno, allò ho va paralitzar tot i, per tant, aquelles obres que s'havien fet en el polígon doncs s'han fet malbé perquè s'ha de tornar a reconstruir.
Exacte.
S'ha de tornar a reconstruir. Per tant, s'ha tancat ja el conveni amb la Junta de Propietaris, la Junta de Compensació, i començaran, pues, les obres creiem que aquestes obres són obres importants i, bueno, no ho sé, un any, dos anys perquè estigui recepcionat.
Però ja hi ha peticions d'empreses per instal·lar-s'hi allà?
A veure, ens consta, però clar, ens consta perquè parlem amb molta gent, no? Ja. I ens consta que hi ha interès, en poder-se posicionar a Can Bages. Bueno, això són notícies de que són ingressos municipals, que són llocs de treball i que, per tant, i que també ens ajudaran a... I és el que jo trec bandera, no?, quan em trobo amb la consellera de Territori, quan m'he trobat amb el conseller d'Indústria, els dic, escolta'm, necessitem que ens ajudeu en el tema de mobilitat a Castellà. Per tant...
Una cosa va lligada amb l'altra.
Una cosa va lligada a l'altra.
Abans ho has esmentat, el tema de la recollida de residus i de neteja viària. El canvi de model està, justament, s'està parlant. Quines previsions tenen, diguem-ne, a l'Ajuntament?
Doncs mira, estem treballant en els plecs per la nova licitació. Estem en pròrroga i preveiem que de cara al juliol poder adjudicar la nova licitació. Això és una licitació de les més importants. De les més importants en quant econòmicament parlant i en l'impacte, no? Perquè estem parlant de la neteja i estem parlant de la recollida de residus. Aleshores, a la neteja es posaran molts més recursos perquè hem d'incrementar el nivell de neteja i aquí es farà una mica el canvi de sistema de neteja per anar millor, evidentment. I després el tema de la recollida de residus, bueno, doncs aquí tenim l'Ajuntament de Castellà i tots els ajuntaments, tenim una gran fita normativa que hem de complir, no? I hem de tenir una taxa justa. Això és el que diu la llei de los suelos contaminantes. Què vol dir una taxa justa? Vol dir que el cost de la recollida de residus, segons la llei, s'ha de finançar el 100% amb el que paguen els habitants. És a dir, les taxes han de cobrir el 100% del que és el servei. Però la llei diu alguna cosa més. Diu que no tothom ha de pagar igual, sinó que ha de pagar més el que més contamina. O si ho diguem en positiu, el que fa els deures de separar, els que fa els deures de... Aquest ha de pagar menys. I això és el que diu la norma.
Però clar, això com s'avalua?
Efectivament. I això és el que porta a molts ajuntaments a buscar sistemes de recollida de residus que et permetin poder saber qui...
Contenidors intel·ligents, diguem-ne, no?
Bueno, hi ha molts models. Hi ha des del porta a porta, que llavors saben, efectivament, què treus tu en cada moment i si ho treus bé o no, fins a contenidors intel·ligents... Bueno, hi ha diferents models. Nosaltres estem estudiant ara quin és el model més adequat per Castellà, donat que Castellà... Clar, Castellà són 45 quilòmetres, tenim un nucli urbà, tenim un casc antic, tenim una part que són més casetes, tenim una part que són més habitatges en vertical, tenim urbanitzacions, tenim uns carrers que pugen... És a dir, que el mateix model no serveix de forma homogènia. No som un poble homogeni, som un poble que cada zona és diferent. Per tant, estem mirant quina és el millor model per instal·lar que et permeti després aplicar el que és la gran norma, no?, que tenim tots els ajuntaments com una gran llosa, que és fer aquesta taxa justa, se li diu la taxa justa. El que sí que tenim clar és que volem fer, perquè això és molt car, és a dir, això és molt car. El que volem és agafar la fórmula de menys impacte econòmic, és a dir, no fer-ho. El porta-a-porta tradicional, això és caríssim. Que cada dia recullin una fracció en una hora i tal, això implica una quantitat de recursos tècnics, humans, que ho fa que sigui molt car. Per tant, nosaltres no anirem per aquí. Llavors, el que volem és trobar la fórmula justa en el que no sigui excessivament car i que tampoc impacti massa en la diària de les persones, no? No complicar una mica la vida a les persones, no? Que ara no puc treure això, no, que avui és dissabte, avui és diumenge o avui és dilluns i no puc treure el cartró. Llavors, intentar trobar la fórmula Llavors, què passarà? Perquè tanquem algun contenidor, però ja veurem quants i ja veurem de quina manera. Però estem en ello, però de cara als propers mesos, pocs mesos, ho han de tenir clar perquè hem d'iniciar la licitació.
Acabo amb aquesta, i és la darrera pregunta, és que estàvem parlant del 2026, però el 2027 hi ha eleccions. Què farà la Yolanda Rivera?
Anirà a votar.
No, això m'imagino.
No te l'esperaves, aquesta.
No, no, molt bona resposta. Però jo ara la repregunto, i si es planteja presentar-se.
M'he imaginat allà votant, jo aniré a votar i espero que molta gent hi vagi a votar.
Ja m'entens per on vaig, no? Si planteges presentar-te, o encara no has de fer la decisió.
Mira, jo aquesta pregunta me l'han fet algunes persones i jo sempre he dit el mateix. Estic en el primer any, aleshores... anem a passar aquest primer... Ara ja va de dies, eh?
Aquesta reflexió ja no serveix.
Ja no serveix quasi, eh? Però anem a passar aquest primer any, anem a fer... a més, ens agafa amb l'època de Nadal, passem el Nadal, i després del Nadal jo em trobaré amb el meu equip i ho posarem a sobre la taula. Jo em trobo molt recolzada pel meu equip. No és la Yolanda, som 12 persones que treballem i que treballem totes 12 molt, però molt, molt contents. Hi ha molta il·lusió. És un equip que està il·lusionat, com el primer dia, que tenim molts projectes, que tenim ganes de fer coses, però la decisió no serà només de mi, serà també del meu equip i serà de la militància, que també haurà de valorar la candidatura. Per tant, deixem...
Passem el Nadal, diguem-ne.
Això.
Molt bé. Molt bé, doncs gràcies, Jordi. I canviem sintonia, que anem acabant. Va. Tot i que deixa'm ficar cullerada, perquè a mi que m'agraden els grans temes, ara si vas i obres portades per tot arreu, surten por senglars tot arreu. Llavors, a Castellà, quina és la situació ara amb el tema de les granges, com ho tenim? Vull dir...
Pues la situació que tenim és, jo crec que és bastant coneguda, no? El dissabte ens van convocar des de la Generalitat a una reunió i bé, estem en l'àrea dels 20 quilòmetres des de l'àrea del foco d'infecció. Primer en zona de vigilància, i després per normatives europees hem passat a zona de risc, però de baix risc. I per tant, com a zona de baix risc, doncs ens demanen que no anem al medi natural i que siguem molt curosos. A Castellà la gent està sent curosa. En general, aquest cap de setmana, que ha sigut un cap de setmana llarg, que a més ha fet bo, doncs la gent s'ha vist que no ha anat en massa, encara se'ns ha escapat algú, però que no ha anat en massa a l'entorn. Per tant, és un tema molt important. Ens sembla que potser no ens toca directament, però és un tema molt important, és un tema de país, és un tema que pot portar una crisi econòmica en un dels sectors econòmics de Catalunya molt importants, i per tant hem d'agafar consciència individual, tots i cadascú de nosaltres, de respectar aquestes mesures. Ara estem així amb aquestes mesures fins al dia 14, i el dia 14, doncs, entenc que avui han convocat... Em consta que han convocat els municipis que estan a l'àrea dels 6 quilòmetres, i suposo que en breu ens convocaran a la resta i esperant notícies.
De moment, intentar posar portes al camp. Aquí sí que entra bé aquesta expressió, que és molt complicat per això. Escolta, m'acabem. I saps què passa, Yolanda? Que vull fer-ho amb un estil allà peculiar, no? Com es fa aquí a Ràdio Castellà, que sabeu el Gené Martí, amb l'estils, que sempre demana una cançó.
Ostres!
Però vull preguntar-te, tu et mires això de l'Spotify, com es diu, Carlos? Ajuda'm aquí.
Ara està de moda. Ara estic veient que tothom publica, no?
Sí, exacte.
Qui han estat les últimes cançons, no? Que han escoltat en Spotify.
Mirat,
jo no ho he mirat.
No ho has mirat?
Jo no ho he mirat.
Però quina música escoltes tu, llavors?
Mira, jo quan estic allà a la cuina cuinant i tal, dic, Alexa, posa música.
Tens Alexa també.
I l'Alexa em posa... És que és molt curiós. És molt curiós, això. Sí. Perquè jo no sé si això està... Jo és que soc bastant nefasta amb les tecnologies, eh? Però si jo demano Alexa posa música, em posa pop espanyol, no?
Ah.
Si ho demana el meu marit, li posa pop europeu, cançons
Sí.
Tens un micròfon a casa que escolta totes les converses,
no sé.
Ojo,
no
aquí,
sé. Jo suposo que quan el meu marit comença Alexa otra, Alexa otra, Alexa otra, fins que li posen la que li agrada. però a mi em sortirà molt pop espanyol, molt rock català.
Aquí la nostra Alexa seria el Carlos en aquest cas, per tant, sí. Demana-li la cançó que vulguis, té l'Spotify a mà i ens tira alguna cosa per tancar l'entrevista.
Home, doncs, pues, Carles...
Per què, també,
per què, també, aviam.
Posa la... Com és aquesta de la... Veus els noms? Ja t'ho he dit, eh?
No et demanaré cantar, Yolanda.
Millor que no m'ho demanis. Aquesta noia tan famosa que ha tret aquest disc tan...
Rosalía.
La Rosalía. Quina és aquesta que li dedica al seu ex?
El Raúl Alejandro.
La Perla.
La Perla.
La Perla, la Perla. Posa'ns la Perla.
I per què t'agrada aquesta?
Està molt bé, eh, aquesta cançó. Sí, sí, si te l'escoltes, aquesta noia és bona, eh?
Home, el darrer vídeo d'Amazon, te'n recordes, que abans de deixar de ser president, li van posar un vídeo amb aquesta cançó, va quedar ben retratat, sí.
Ostres!
Sí, 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 sí.
No, està, aquesta noia, vull dir, crec que és un àlbum que està molt bé, vull dir, és una persona... Jo trobo que això
una
és
artista,
un art, sí. Un art que desborda per tot arreu. Uh-huh. Vull dir que...
Doncs l'art desbordant de la Rosalía, acomiadem aquesta entrevista amb l'alcaldessa Yolanda Rivera. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Un campeón gasta el dinero que tiene también el que no. Él es tan encantador, estrella de la sin razón. Medalla olímpica de oro al más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión.
T'han acompanyat abans i tan sol ara, eh? És la vida del locutor de ràdio.
Va
passant la gent, eh? Bueno, perquè ara fa un moment estava aquí tot ple de gent, diguem-ne, i ara de cop i volta, pues ja sol.
Digue-li a una persona que condueix autobusos, també.
Sí. No? Tu saludes el conductor
sempre.
De l'autobús quan entres, sí?
Sempre.
I te'l torna la salutació, te la torna.
A vegades. Entenc que està amb altres coses.
Exacte.
És bon dia, sempre. Ja. I ma mare em va educar que sempre que entrava un lloc havia de dir bon dia.
Clar, però aquesta persona que ha de dir bon dia, o millor que 500 vegades al dia, no? Al final...
Ja. No cansa.
Curiós, jo. Bueno, ho deixem aquí, que tingueu molt bon cap
dia.
De setmana. Molt bon...
bon dia, també.
Molt bon dia. I el cap de setmana també, i ens escoltem a la propera. Que vagi bé. Adéu.
Gràcies per la seva presència. A vostès des de casa seva, gràcies. Tanqueu la paradeta. Bon cap de setmana. Fins veure.
De 12 a 2:15, el magazín de Ràdio Castellà, la redacció.